Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Coneixeu alguna persona transgènere, és a dir, que sigui home i se senti dona, o a la inversa, que sigui dona i se senti home? És a dir, persones que tenen una identitat de gènere diferent al seu gènere assignat en néixer i no ho passen bé, no se senten a gust amb els genitals amb els quals han nascut. Són les persones transsexuals. I avui sabrem què és la vida per la doctora en ginecologia i obstetrícia Rosa Almirall. És impulsora del model trànsit de la Generalitat que va ser creat el 2012 i que és un dels projectes pioners al món i amb el qual a Catalunya des del 2016 no és necessària una avaluació psiquiàtrica per accedir al canvi de sexe. Doctora Rosa Almirall, gràcies per l'atenció i pel que fan des de trànsit.
Intentem fer el millor.
La transsexualitat és una realitat cada cop més present?
Doncs sí, afortunadament per aquestes persones crec que la societat ha evolucionat a obrir una miqueta la mirada i a permetre la seva presència en el dia a dia a la nostra societat. S'ha visibilitzat en els medis de comunicació i això fa les xarxes i això fa que, bueno, que més persones cada dia s'atreveixin a decidir a fer aquest pas, que és un pas realment difícil.
I per què no va ser fins fa escassament un any que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, no va excloure la transsexualitat de la llista de trastorns mentals?
Bueno, això és una llarga història perquè imagina't els anys, a finals dels anys 50, no? Quan comencen les possibilitats de tractaments hormonals amb hormones femenines, pues, com la medicina pot acceptar donar, per exemple, hormones femenines en homes, no? Llavors hi ha un endocrinòleg que en la societat conservadora que hi havia volia acompanyar-les i volia ajudar-les, i va ser quan va decidir fer l'estratègia de que si el millor ficaven que era una malaltia mental, doncs podrien tenir accés a aquests tractaments. I en aquell moment tenia la seva lògica, no era una estratègia. El problema és que han passat molts, molts anys i continuem una miqueta amb el mateix paradigma. Ha costat molta lluita de les persones trans de revertir i de treure aquest diagnòstic de lo que seria patologia mental.
La disfòria de gènere, aquest era el terme mèdic que es feia servir Exacte. Per anomenar la voluntat del canvi de gènere, i les persones transsexuals eren considerades malaltes. La transsexualitat, un trastorn que requeria d'atenció i avaluació psiquiàtrica per a tornar a la normalitat corresponent al gènere assignat. Rosa, com es podem fer la idea del pas que està suposant la decisió de l'OMS?
Bé, és un pas. O sigui, jo el considero positiu, però clar, han ficat un etiquetatge perquè aquestes persones tinguin accés a la salut que no la major part de persones trans no estarien d'acord, no? Ho anomenen incongruència de gènere, quan de fet és una etiqueta que en les persones trans no s'hi senten, perquè una persona trans, si se sent la seva masculinitat, és que senten masculí. No és que sigui incongruent amb res, en tot cas ells diuen que qui seria incongruent seria la societat en general, no? Que sols acceptem dos models de cossos i dos models de gènere i a més han d'encaixar, no? Llavors és un petit pas, és important, no? Que treure-ho, però tot i així dintre del que és el manual de classificació de malalties mentals continua estant com a malaltia mental, o sigui que, bueno, que ens falta encara camí per... Bueno, perquè aquestes persones tinguin una lliure autodeterminació per poder ser qui són en aquesta societat.
Parlem-ne, en quina situació es troben al nostre país? Se senten prou compreses i ateses?
Doncs bé, clar, jo puc parlar de Catalunya, que estem com en una espècie de paradís amb aquest aspecte, no? Perquè a trànsit pues, hi ha un mail, la gent escriu directament, no els hi donem visita en un mes... I a la primera visita, vull dir que nosaltres ni els jutgem ni els avaluem, no? Escoltem les seves necessitats i si la persona decideix fer passos, l'acompanyem en aquests passos, no? A la resta de l'estat espanyol i a la resta del món, de fet, han de passar bueno, uns processos psicològics, psiquiàtrics, moltes vegades que vulneren els seus drets i la seva intimitat, i moltes de les persones ja ni s'aproven aquests serveis perquè simplement no volen passar aquest mal tràngol, no? Aleshores, bueno, tenen dificultats per accedir a el que seria la part de salut, no? La part dels tractaments hormonals, i moltes vegades van a autotractaments, amb el qual no els estem fent un gran favor, no?, amb aquestes persones, vull dir, perquè se separen una mica dels controls mèdics. I hi ha molt patiment en tot aquest procés quan tu no aconsegueixes algo que creus que et donaria molt més benestar.
I les famílies de les persones trans, com ho accepten? Necessiten suport d'alguna mena?
Bé, les famílies habitualment la primera paraula, o sigui, la paraula inicial quan se'n enteren d'aquesta situació és de xoc emocional. Sempre hi ha un xoc important, hi ha un devastall d'emocions per allà que es mouen i també van molt, diguem, envoltades per la paraula por, no? Por a que aquestes persones no puguin ser felices, por a que aquestes persones es trobin amb rebutjos a la vida, o que ningú els estimi. Llavors, doncs, les persones de l'entorn afectiu i familiar de les persones trans també han de fer el seu propi procés de transició, no?, d'acceptació. Vull dir, moltes vegades seria com una etapa de dol, no?, al principi de negar, de rebutjar fins i tot, de buscar tots els arguments possibles per dir que allò no és possible, i van fent els seus passos, i sobretot si es deixen acompanyar, no? Afortunadament, en pocs mesos, i a vegades en poques setmanes, fan una evolució cap al coneixement d'aquesta realitat que desconeixen i que és la que les porta la por, i acaben amb el que diríem eufòria de gènere, no? Vull dir, veient que aquestes persones a les que estimen són molt més felices, veient que les veuen més autèntiques i al final, pues, entenent que aquell era l'únic camí possible.
I el nivell de benestar en aquestes persones, segons la seva experiència, és predominantment alt, bo, positiu?
Bé, en general, quan les persones fan aquest pas, que porten normalment molt temps pensant i decidint, la sensació de benestar és brutal. O sigui, jo tinc mails un mes després d'iniciar tot aquest procés, que, bueno, que fiquen la pell de gallina, no? És veritat que també, com que ens venen persones d'edats molt diverses i amb històries molt diverses, també ve un percentatge de més petit, de persones molt danyades ja, molt emocionalment amb dificultats, i que aquestes persones al pas no els hi dona la felicitat prou intensa, no?, com per poder disfrutar d'aquest camí. Però jo diria que en el 80% de la... és un canvi tan brutal que no ens el podem imaginar les persones que no estem en la seva pell, no? Perquè és, ho han dit moltes persones a la consulta, no? És com tornar a viure, és com néixer, és com estar en el lloc que sempre tenies que haver estat, no? I per tant, tot això dona felicitat, i sobretot si hi ha el suport de l'entorn, que és la part més important del procés.
Què voldria aprofitar en aquest sentit per dir a qualsevol oient que ens estigui escoltant, bé perquè viu el cas en la família o bé directament implicat?
Pues que no tinguin por, sobretot que no tinguin por, que escoltin a la persona, que no li neguin el que sent, que no busquin arguments per intentar dissuadir-lo, perquè no és fàcil a cap persona que estima una persona, per exemple, un fill que estima uns pares, mai li dirà això si no ho té fermament clar. Normalment, abans de dir-ho als pares, o a les germanes, o a la parella, o als fills, aquestes persones porten un procés enorme de temps i temps pensant com ho diran, pensant amb les ganes de dir-ho, amb la por de dir-ho, i per tant, quan una persona diu això, bàsicament el que s'hauria d'entendre és que no tenim coneixement i dir explica'm, sisplau, digue'm el que sents, digue'm com has arribat a aquesta conclusió, digue'm quant temps fa que ho penses, què t'ha ajudat a arribar a aquesta conclusió, i jo intentaré acompanyar, encara que per mi no serà fàcil, perquè mai és fàcil així d'entrada, no?
A Catalunya existeix el Servei Trànsit de la Generalitat, impulsat per Rosa Almirall i creat el 2012. Ara ha establert el CAP Numància, al districte de Sants-Montjuïc, un servei d'acompanyament a les persones trans de Catalunya. Com va néixer la iniciativa de crear-ho, Rosa?
Bueno, pues va ser una cosa molt curiosa, perquè jo sóc ginecòloga, no? I, bueno, hi va haver-hi alguna situació en el servei que jo dirigeixo de ginecologia de l'Institut Català de la Salut, de persones que es van apropar al servei i que no van ser com molt ben ateses per professionals del meu servei per aquest desconeixement respecte a les necessitats d'aquestes persones, no? I jo em vaig fer la pregunta, i com pot ser que com a ginecòloga experta en atenció a la salut sexual i reproductiva mai m'hagi se m'hagi apropat ningú, no?, amb una identitat de gènere diversa. M'haig fet moltes preguntes i vaig dir, bueno, pues jo faré una consulta per escoltar-los i per intentar acompanyar-los i per intentar ajudar-los a fer el seu camí.
És a dir, hi havia una necessitat.
Evidentment. Uh-huh. Perquè va ser, bueno, ha sigut com un boom. Vull dir, des del 2012, el primer any van venir 70 persones, ara estan vinguent 700 i pico persones noves cada any. Vull dir que, bueno, el fet de ficar les coses fàcil, trobar una escolta activa, trobar una persona amable que no et jutja, que no fa preguntes indiscretes, i que, bueno, que d'alguna manera bàsicament estem per dir què necessites, no? Que en aquest camí, que ja sabem que és difícil i que hi haurà alguns obstacles als que t'hauràs d'enfrontar, en realitat què necessites, què puc fer jo per tu, no? I, clar, llavors quan se senten bé, doncs el boca a boca corre i és fàcil morir d'èxit.
Ens ho diu la doctora en ginecologia i obstetrícia Rosa Almirall. Fa molts anys que treballa en el camp de la salut sexual i des de Trànsit han atès unes 2.750 persones de 2 a 75 anys. Corregeixi-me, doctora, si dic alguna cosa que no és correcta. I cada setmana donen atenció a unes 10 o 15 persones noves. És un model pioner al món pel fet de reconèixer el fet trans com a part de la diversitat humana i fer un acompanyament biopsicosocial. Amb Trànsit s'ha aconseguit que Catalunya sigui a l'avantguarda en l'atenció d'aquestes persones. I per Rosa Almirall, què és la vida?
Bueno, per mi la vida, sobretot, és posar molta passió en el que fas, no? Lluitar pel que creus, aprendre molt del que vius, de lo bo i de lo dolent, i sobretot ser capaç de ser una mateixa i estimar més enllà del que són les barreres imposades per la societat.
Doncs, doctora Rosa Almirall, moltíssimes gràcies, repeteixo, per la seva atenció i pel que fan des de Trànsit.
Perfecte, ho seguirem fent-ho. Bona nit.